el Rodamón, per parlar de costums i tradicions. Un programa que ens acosta a altres cultures d'arreu del món. Un espai per parlar de turisme i de la gent. El Rodamón es fa amb la complicitat de Maria Roser Llopart, Mons Milà, Josep Pons, Irineu Castillo, Josep Torrents, Albert Calls, Josep Dalmau, César Escobedo i Manel Sorribes.
Hola, sigueu benvinguts al primer programa de tardor del Rodamón. Ha començat la tardor i estem en una setmana de moltes festes, festes populars de gran volada. Per exemple, la Festa de la Mercè a Barcelona. Festes de la Mercè, que al ser la ciutat gran, doncs es celebra en diferents llocs i diferents contrades. Podeu consultar la pàgina web de l'Ajuntament de Barcelona i triar la que més us convingui o les que més us convingui. D'altra banda, a Tarragona també festes a Santa Tecla, com no, trobada de castellers i diverses activitats també. Però us recomano fer un bon àpat, fer un bon dinar al barri Pescador del Serrallo, a Tarragona. Jo crec que sortireu ben contents del dinar i de l'estada a la Imperial Tarraco. D'altra banda, comencen també les festes de Calella, la Fira de Calella i del Maresme, que enguany celebra els 40 anys de la seva instauració. Bé, de fet, els 40 anys es van celebrar el 2020, però com que estàvem atrevessant aquella època dolenta, molt dolenta de la pandèmia, doncs es van suspendre. Aquest any es fa, com no, la Fira de Calella i del Maresme, el passeig de Manel Puigverd, i, com no, ha estat inaugurada pel president de la Generalitat. A la fira d'aquest any, als 40 anys, doncs és una mica un repàs de lo que han estat al llarg del temps doncs les fires. Podeu veure doncs mostres de gastronomia popular, mostres d'artesania, diferents entitats de la població i del Maresme, i, com no, també aquelles ciutats que han estat algun any representades, ciutats de la Mediterrània, ciutats de l'interior de Catalunya, d'Hispanoamèrica, tot això, doncs podreu veure un petit recull del que han estat aquests 40 anys. Us recomano que hi passeu i ho passareu bé. I ens arriben dues notícies. Fa dies dèiem que se celebrava a Sitges un repàs del que havien estat també els 40 anys de la companyia artística La Cubana. La Cubana, que ha estat guardonada a molts llocs, qui no ha vist un espectacle de La Cubana, doncs havia celebrat una exposició retrospectiva explicant la història. Ara es diuen des de Sitges que, degut a l'èxit, la perllongaran fins a vols de Nadal. On la podeu veure? Doncs al Centre Cultural Miramar de la ciutat de Sitges. I també ens arriba una notícia important, molt important, i és que el mes de novembre, el 25 i 26 de novembre, es celebrarà a Lloret de Mar, la primera Fira Mundial del Turisme Esportiu. Recordem que Lloret i Calella han estat sempre doncs receptores de turisme esportiu, clubs que venien a fer l'estatge de preparació a les nostres terres. Doncs, com no, a Lloret de Mar es celebrarà el primer Congrés Mundial del Turisme Esportiu. I ara anem a veure què ens conta l'estimat amic Josep Dalmau amb la seva contraeditorial. A veure què ens portes avui.
Hola, què tal? Salutacions cordials a tothom. Hola, Manel. Bé, ja ha passat la diada i el meu cunyat ja ha anat a la manifestació. El que em va estranyar és que hi anés amb el canari, amb la seva corresponent gàbia. Quan li vaig preguntar, em va ensenyar el cartell que havia editat la Generalitat per la diada. Es veia una fulla d'arbre amb un ocell a sobre, amb un escrit que deia així: «Som fulles d'un mateix arbre, i l'arbre és la humanitat». A baix: «Diada Nacional, Generalitat de Catalunya. Ai, cony! No hi havia ni rastre de les quatre barres? Podrien haver posat la senyera? Podria ser igual el cartell de la Diada que una nova restricció per la pandèmia. Ai, collons! I el meu cunyat a sobre em diu que va anar amb el canari perquè hi sortia un ocell. No et fot!
Ai! Ai!
Ai, 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 que pena me da, se me murió mi canario.
Amb ell no se li va morir. L'ocell, vull dir. Fins aquí tema Diada. Per cert, sabeu que a Madrid ja obren les discoteques fins a les 6 de la matinada? Això sí, no es pot ballar la pista. Sí, sí, subiendo y bajando, bailando no sé on. Tot això ja ho vam fer aquí a Catalunya, però tancàvem més aviat. Ara, què voleu que us digui? Si no podem ballar, què hi fotarem a la disco? Si hem d'anar amb mascareta i guardant la distància, no lligarem pas. Clar que alguns estan molt més bé amb mascareta que sense, tant a la disco com a tot arreu. Si en un moment donat se la treuen, pots agafar un xungo, eh? Però jo em pregunto, què hi farem allà tota la nit amb el cubat a la mà i no podem ballar? Acabarem passant la nit a la barra? Bé, de tota manera no varia massa del que hi fan molts. També vam veure una mena de cremà a València, de la qual no faré cap comentari, no sigui que em crimi. Amb el que ens cremarem tots serà amb el preu de la llum. Us heu fixat en les factures? Quin robatori! Però si l'altre dia un company de la feina va patir una enrampada i el dia següent li arribà una factura per excés de quilowatts. Oh, i qui es comprarà ara un cotxe elèctric? I no se t'acudeixi carregar-lo a la feina, que al cap d'una setmana estàs a l'atur per tancament laboral. En fi, deixem-ho aquí, ja n'hi ha prou. Aquestes notícies deprimeixen.
Vull apagar la llum.
I ara, en el moment de cercar doncs, la portada musical del Rodamón d'avui, doncs, m'ha vingut a la memòria una pel·lícula que vaig veure de molt jovenet, que em va agradar molt. Es deia Anónimo Veneciano. Era molt maca, les vistes, el contingut de la pel·lícula, i me recordo de la seva protagonista femenina, la Florinda Volcán, una actriu brasilera, ja grandeta, però molt bonica de veure. Doncs la pel·lícula era molt maca, recordo. Passa tot un dia a Venècia, una parella d'amants que se troben al cap del temps, i ell, després de dinar, li confessa doncs, que potser no es veuran mai més perquè té una malaltia molt greu, terminal, i que s'està acabant la seva vida. Abans de marxar-se una altra vegada ella cap a Milà, que és on resideix, que ja està casada, doncs passen per una petita capella, entren i hi ha un conjunt musical que interpreta una composició que ell havia fet, que es diu Anónimo Veneciano. Avui l'escoltarem, però en versió cantada per la Ornella Vanoni, Anónimo Veneciano.
I'm
Rodamons, Cabrera de Mar torna a l'època de l'antiga El Turo, amb el festival Reviu El Turo, que tindrà lloc els dos primers caps de setmana d'octubre. El 2 i 3 d'octubre serà el torn de l'època íbera i el 10 i 11 d'octubre l'època romana. Per explicar-nos una mica totes aquestes activitats, fem un resum de la roda de premsa feta pel regidor de Cultura i Festes de l'Ajuntament de Cabrera de Mar, Sergi Teodoro. Escoltem-la.
El Reviu El Turo és un festival cultural de nova creació que vam iniciar el 2018, si la memòria no em falla, que el seu objectiu principal era doncs, crear un espai de divulgació per a poder difondre què era El Turo a l'antiguitat, doncs donar difondre aquest patrimoni històric, no? Tot això el que vam fer és crear aquest nou espai a partir del que era la Fira Iberoromana antiga, però molt més enfocada en les activitats culturals.
Com ja hem dit, es faran dos caps de setmana. El primer, els dies 2 o 3 d'octubre, serà de temàtica íbera, i el segon, el 10 i 11 d'octubre, de temàtica romana.
El primer cap de setmana enfocar-ho a una temàtica ibèrica i el segon cap de setmana enfocar-ho molt més a una temàtica romana, i a més hi ha un tema principal que aquest any, com no, doncs és la medicina i les pandèmies a l'antiguitat, i el que consta és doncs, de diferents activitats que ara us presentaré relacionades principalment amb aquestes dues temàtiques i com els romans i els ibers doncs vivien aquestes malalties.
Hi haurà una sèrie d'activitats com visites guiades, recreacions històriques i tallers per a totes les edats.
Hi ha un total de 65 activitats programades, que són en 33 en diferents franges, és a dir, 33 són les activitats singulars, que hi ha algunes que estan programades més d'una vegada. I volem destacar una de les propostes que nosaltres venim fent, que són el que anomenem els racons que parlen, que són uns monòlegs, diàlegs de recreació, on un personatge de l'època apareix per explicar una de les vivències que tenien doncs, en un indret singular del municipi.
Per als oients que vindran per primer cop al festival, bàsicament es desenvolupa en el centre del poble.
Us explico una mica la ubicació i els accessos. Es desenvoluparà com a espai central a la plaça de Fàbrica, just davant de l'Ajuntament, i comptarà amb diversos espais. A l'espai Cal Conde Pèrgola i Cal Conde Inferior és on es desenvoluparan aquests racons que parlen. Pati de Cal Conde serà l'espai per a les recreacions. L'embalat serà l'espai gastronòmic i on se situarien les activitats, algunes de les activitats en cas de pluja. I la sala nova, tot el tema de conferències.
Entrant en temàtica, Teodoro explica una mica les activitats íberes del primer cap de setmana.
Anem doncs a les recreacions íberes. Recreació al poblat íber. Tot això es desenvolupa a la plaça de Fàbrica i és a dir, no és ja en el jaciment, sinó a través d'una recreació construïda. No? Recreació al poblat íber, que estaríem parlant de diferents activitats, diferents és una visita a com era aquest, és a dir, com era aquesta societat íbera, la desfilada de roba íbera a càrrec de grillats en el pati de Cal Conde com a recreació per veure com era el vestuari íber, i diferents activitats, una proposta de diferents activitats en aquest poblat íber que comentàvem, que són la visita, la dona íbera, una sobre la temàtica de la feminitat i quin paper ocupava la dona en la societat, el combat, com eren les tècniques de combat ibers i les diferències socials que hi havia a la societat ibèrica.
La segona setmana, amb les recreacions romanes, tenim el suport d'entitats professionals dedicades a les recreacions històriques.
Anem doncs a l'altre cap de setmana, a les recreacions romanes. N'hi ha un total de quatre. Filae a l'època romana, tintorera romana, Espart a l'època romana. Totes aquestes activitats es desenvoluparan a la plaça de la Fàbrica. La primera, coneixerem els diferents tipus de fibres, aquesta de filar a l'època romana, com eren les fibres i els teixits en aquesta època. Tintorera romana, ja avançarem una mica més, i com es tractava la llana i el lli a nivell de coloració, quins eren els tints que s'utilitzaven a l'època, sobre el tema de l'elaboració de l'escombra de pastera, que el que es veurà és aquesta xerrada taller, és a dir, com es feia aquesta escombra, i, per últim, aquesta visita mèdica de Galea al Ludus. El que farà és, estarà molt lligada a aquesta recreació que després us explicaré sobre els jocs gladiatoris, on es tracta de com es curava els gladiadors ferits en combat, amb tècniques de medicina, que era, com us he dit abans, era el pilar principal, com aquestes tècniques de medicina s'aplicaven i quina és la cirurgia que s'utilitzava a l'època. Després d'una recreació de jocs gladiatoris, del propi combat, de nou la desfilada, però en lloc d'ibèrica, doncs romana, també a càrrec de grillats, i aquesta de nou aquesta recreació de com eren les cures dels jocs gladiatoris.
I com podeu aprofitar aquestes activitats a Cabrera de Mar i no perdre-us res? Doncs reservant les entrades corresponents.
Comentar que es poden reservar entrades a partir de demà, les entrades surten a la venda a partir de demà, a les 10 del matí, a la web www.gaudeixcabrera.cat. Des d'allà trobareu un enllaç on poder anar directament a aquesta compra d'entrades, i comentar també que es podran adquirir aquestes entrades en el punt d'informació que trobareu a la plaça de la fàbrica, obert durant totes les hores del festival.
Rodamons, us esperem el cap de setmana del 2 i 3 i del 10 i 11 d'octubre a Cabrera de Mar perquè gaudiu tant com nosaltres del festival Reviu el Turó d'enguany.
I ara, Maria Roser Llopart ens fa un recorregut per als nostres pobles, ensenyant-nos els seus paratges, costums i els llocs més emblemàtics, amb aquest petit i tendre espai, Geografia és poesia.
Per al poble del Masnou. Ens hem tornat bojos? Sí, amics, potser ens hem tornat bojos. Sembla que no hi ha res que funcioni bé. Les persones estan més que nervioses. Manquen, sobretot, serenitat i educació. Els nostres savis i profetes tenien raó. Que per l'any 2000, els anys 2000, serien uns anys en què al món la malaltia seria la mental. Plens de pors i de manies, sense cap sentit. Sí, amics, sembla que la bogeria ara s'estén. Ja quasi no sabem ni raonar tranquil·lament. Els psicòlegs i psiquiatres no saben què fer. Tenim de posar fil a l'agulla o no ens en sortirem. És ben bé allò de qui posarà el picarol al gat, eh? Tothom recorre a escórrer els llençols més fàcils i petits. Doncs ningú no es vol mullar al darrere, oi? Però si no ho fem entre tots, caurem al fons del tot. Qui no arregla la gotera té d'arreglar la casa entera, oi? Per al poble del Masnou.
Hem gaudit de Geografia és poesia, un recorregut poètic per als nostres pobles, una col·laboració de la poetessa Maria Roser Llopart.
Seguim apostant per la música i avui especialment estem molt contents de tenir amb nosaltres una vegada més a Pep Lladó, un gran amic de la casa, que últimament ha posat la directa i en companyia dels seus amics, més si més no, ens presenta noves propostes. Avui en Pep ens ve a parlar del seu single Brama la Fera. Benvingut, Pep, a Ràdio Cabrera.
Hola, Montse, què tal? És veritat que estic a casa aquí, eh?
Nosaltres estem molt contents de tenir-te sempre amb nosaltres, ja ho saps.
Jo també, superfeliç d'estar aquí.
Explica'm una mica, el single aquest de Brama la Fera, d'on t'ha sortit la idea d'aquest single?
Mira, el single forma part d'un àlbum que sortirà al novembre, que es diu Les petites certeses. Llavors, en aquesta cançó en concret, mira, quan estava composant, quan estava fent les cançons, em va venir una mica al cap, una mica la nostàlgia pel que havia estat el meu grup durant molts anys, que havia estat els Ai Ai Ai. Havien estat 25 anys treballant amb els Ai Ai Ai, i em semblava que em va venir l'impuls de fer una cançó dedicada als Ai 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 i a tot el que havien significat, tot el que havia significat per mi. No? I així es va anar sortint això. El bramar, aquest verb, va estar molt present en la trajectòria d'Ai Ai Ai. De fet, el primer disc d'Ai Ai Ai es diu això, Brama. Sí. I havíem fet una gira que era la fera desbocada, o sigui, el bramar, la fera, aquesta vocació a la bèstia que portem dintre, doncs això estava molt, molt present en l'imaginari d'Ai Ai Ai. I em va semblar que a l'hora de parlar d'aquest grup doncs era bo doncs que hi sortissin els bramols. Sortissin els bramols per algun puesto, no? Doncs, i així va ser. I així doncs va sortir aquesta cançó, i quan la vaig tenir em va semblar que seria una bona cosa que la cantéssim entre tots els cantants que havien passat per la formació de Ai Ai, que Ai Ai ha tingut una vida molt llarga, 25 anys, ara ja en fa 30, de fet, que vam començar a tocar, i bueno, doncs, durant aquests anys havien passat diferents cantants i mai havien estat tots junts en una gravació, i aquí doncs els he aconseguit ajuntar tots i m'ha fet molta il·lusió.
Llavors aquest disc l'heu fet entre tots els que havíeu en un moment o altre composat l'Ai Ai Ai.
En aquesta cançó en concret, sí.
En aquesta cançó
l'hem cantat entre tots els cantants d'Ai Ai Ai.
Ah, que xulo.
Sí, és una experiència molt xula.
I a part d'aquesta cançó, quins altres temes tens preparats per posar dintre del disc que traureu al novembre?
Aviam, el disc es dirà Les petites certeses, i llavors hi ha una cançó que es diu Les petites certeses, i hi ha tot de temes nous que van passant pues, per diferents registres, per diferents estats d'ànims. N'hi ha que són molt vitals, n'hi ha que són més introspectius, hi ha una mica de tot, no? Les petites certeses vol dir aquelles poques coses en les que un es pot anar agafant a la vida, no? Que són poques i de vegades molt efímeres. I em semblava doncs, que cada cançó de l'àlbum doncs s'apropava a una d'aquestes certeses. No?
I qui ha col·laborat més en aquest disc? Ja sabem que els Ai 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 són molt presents, però quins altres sí. Col·laboradors?
Sobretot la banda que anem en directe, que és una banda que em té enamorat. O sigui, tinc la sort de poder tocar amb músics fantàstics i, a més, de bons amics, doncs tocar amb gent que en sap molt. El Carlitos Miñarro, el Xavi Reyes, la Vivi, el Roger, el Jaume Catà, tots ells doncs són músics molt competents i que han intervingut en el disc. A part de la banda del directe, doncs hi ha una cançó que faig com un duet amb el Cicus Carbonell, que és el cantant de Sabor de Gràcia, que també havia estat cantant d'Ai Ai Ai. De fet, va ser el primer cantant d'Ai Ai Ai, el Cicus Carbonell.
Ah, mira, veus? Així és que està bé fer discos amb col·laboradors i que a sobre siguin amics i gent tan gran, o sigui, suposo que deu ser un gustasso, no?
Sí, realment és així. O sigui, el disc ha anat naixent amb la companyia i l'abric dels amics, I en cap moment m'he plantejat, oi, aquí vindrà col·laboracions estratègiques, avisarem aquest, que aquest ens portarà públic. No, és simplement, doncs, he fet el disc amb la meva gent. I això és el que dius, és un plaer molt gran.
El disc aquest el traieu al novembre. No sé si és una mica aviat, però teniu alguna data de presentació ja lligada?
Ens agradaria fer com una minigira de presentació. Serem el primer i possiblement el que serà l'últim d'aquesta minigira. La minigira aquesta començarà a Olesa. No sé exactament la data, però a Olesa de Montserrat, eh? Em sembla que ens aniríem entre el 15 i el 20 de novembre. Uh-huh. Aquest serà el primer i l'últim serà a dintre del Festival del Bar de Sants.
Vale.
Tampoc no sé exactament a quina data. El Bar de Sants és el primer trimestre del 2022. Dintre d'aquest primer trimestre faríem, doncs, la presentació oficial a Barcelona.
Bueno, està molt bé, això. Tenim dos
sí, estem...
El Bar de Sants, és que el Bar de Sants està molt bé.
Sí.
I, Pep, què et sembla si ara escoltem Brama la Fera?
Ah, fantàstic.
Doncs...
És una cançó que està feta amb molt de carinyo, amb molta energia i amb molta... Això, amb molta energia vital, no sé com dir-ho. I sobretot, espero que s'hi respiri una cosa que per mi és molt important, que és l'amistat entre tota la gent que estem.
Doncs vinga, posem Brama la Fera i continuem.
Fera en el seu niu, brama la fera. En un forat angúnies i neguits reverberen i esclaten en un crit. Brama la fera en el seu niu, brama la fera. Deia la gent que se n'havia anat, la reina d'un temps inventat. Brama la fera encabritada, perquè enyora el sol i l'aire, la fresca de la nit i la desara. Brama valenta i decidida, perquè vol sentir-se viva i veure córrer l'alegria per les places. Ai, 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 ai. Ai, 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 ai.
Brama la fera.
Brama la fera en el seu niu, brama la fera. El seu bram encara es pot sentir quan la nit destila esprit de vi. Brama la fera en el seu niu, brama la fera.
Brama la fera.
Si te la trobes, hauràs estat de sort allà on la porta el més gran del món.
Brama la fera encabritada, perquè enyora el sol i l'aire, la fresca de la nit i la gatzara.
Brama valenta i decidida, perquè vol sentir-se viva i veure córrer l'alegria per les places.
Ai, 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 ai,
ai, ai, ai,
ai, ai, ai, ai,
ai, ai, ai,
ai, ai, ai,
ai, ai, ai,
ai, ai, ai, ai, ai,
ai, ai, ai,
ai, ai, ai, ai,
ai, ai, ai,
ai, ai, ai, ai,
ay
ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay
ay ay ay ay ay
ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay
Doncs mira, Pep, parlant de que no sabeu exactament els dies que seran les gires, les presentacions, ens podries dir a quines xarxes socials et seguim? Perquè suposo que en les teves xarxes socials sí que trobarem aquesta informació quan sigui el moment.
Sí, sí, sí. Tot i que m'hi hauria de dedicar més del que em dedico, però sí que no, les actuacions hi seran segur. Al Facebook, suposo que posant Pep Lladó les deu trobar, i a l'Instagram també. Són les dues xarxes que faig. No faig servir el Twitter, no el faig servir massa. I evidentment també el YouTube. De tant en tant, al YouTube vaig penjant, quan fem un concert xulo, doncs, i tinc l'oportunitat de filmar-lo, doncs de tant en tant m'hi penjo alguna cançó, i això també m'agrada, i també pot servir una mica, doncs, potser per qui no ha tingut l'oportunitat de venir als nostres bolos, doncs conèixer-nos una miqueta més. Hi ha uns quants bolos penjats al YouTube que són xulos.
Sí, de fet, et seguirem a través del Facebook i de l'Instagram. Bueno, jo haig de confessar que ja ho faig i que al YouTube també miro les coses que penges, eh? Que m'agraden molt.
Gràcies.
Que m'agraden molt. I tu, com a Pep Lladó, què t'agrada més fer, CDs o vinils? O fas les dues coses?
Vinils. Ai, no ho sé, eh? La veritat és que no ho sé. El suport ara mateix és una cosa que em té una mica marejat, perquè no ho sé. O sigui, a mi el que m'agrada és gravar, és fer cançons, gravar-les, i després la manera en què surti, a mi em feia molta il·lusió quan sortia l'LP, em feia molta il·lusió, i després també em va fer molta il·lusió. Bé, ara ja no tenim ni una cosa ni l'altra com a mitjà, com a suport potent, no? Ara les coses s'escolten a Spotify, i potser hi ha molta gent que també escolta el YouTube, no? Doncs escolta, benvingut sigui. La qüestió és que la música es pugui difondre.
Clar, no, això tens raó, eh? El que passa que ara em dóna la sensació a mi que torna, o sigui, el vinil, com que està tornant molt?
El vinil tenia molta poesia, jo penso. Tenia molta poesia. Aquell, el tamany aquell, la portada aquella, que et sentaves a escoltar la música i et posaves la caràtula, la falda, i anaves llegint els crèdits i tot això, realment tenia molta poesia. Jo crec que és el suport que té més poesia. Però no sé si ara... No sé si ara suporta el pas del temps, no ho sé. Jo, la veritat, tinc un plat i tinc tots els vinils que tenia doncs, durant... mentre va durar el vinil, no me'ls he tret de sobre, els segueixo tenint allà en una estanteria, però haig de confessar que la majoria de música l'escolto a l'Spotify.
De fet, hem de reconèixer que les noves tecnologies han vingut per quedar-se, evidentment, i que, a més, realment són molt pràctiques, perquè te les endús a tot arreu amb molt poc espai. I els vinils clar, també te'ls pots endur, però, clar, ja necessites una infraestructura i una cosa molt diferent. I abans anaves a casa de qualsevol i, clar, podies endur-te només el vinil, però ara no, ara has d'anar amb el vinil i el plat, perquè ningú en té ja.
Clar. I després també escoltem molta música al cotxe, jo, per
sí, és veritat. Sí. Sí, nosaltres
en,
també.
En un lloc.
Però t'hi passes ja, molta estona.
Perdó?
Dic, t'hi passes molta estona fent clar, el cotxe clar, i clar. Aprofites.
Sí.
Doncs Pep, moltes gràcies. Et seguirem a xarxes socials, estarem molt pendents de la sortida d'aquest nou disc. I sobretot per seguir-te, per saber quan faràs les presentacions, a veure si en alguna d'aquestes que fas et podem venir a veure.
Pues tant de bo. I moltes gràcies per això, per estar pendents del que anem fent i espero que ens veiem ben aviat.
I tant que sí. Quan surti, a part de veure'ns, quan surti el disc físicament, et tornem a trucar i ens expliques més les altres cançons, que avui les deixem així en plan secret, que així la gent tindrà ganes d'escoltar-les.
I tant que sí, ho faré encantat. I tant que sí.
Doncs moltes gràcies, Pep, per estar amb nosaltres.
Moltes gràcies a tu, Montse, un petó.
Vale, ja està, Pep, ja estem fora de gravació.
Pues
sí,
molt bé.
Sí, m'agrada molt aquesta de Brama la Fera. És molt xula. És molt...
Sí, hòstia, mira, sí. És això que és. és una mica el so ai-ai-ai, que, que de fet amb ai-ai-ai havíem, a força d'anar fent discos, havíem anat esculpint un so, no? I és una mica evocar aquest so.
No, no,
la veritat és que això, que ha estat molt divertit de gravar-la.
Així és que ha de ser maco, fer-ho amb, sí, juntar gent que segurament amb molta et veus, però amb molta fa temps que no et veus i que no...
Sí, perquè és això, sempre passa això amb els amics que van passant els dies i saps que hi són, però no et veus.
Doncs res, ja et dic, encantadíssims. Quan surt el novembre ens tornem a trucar i tornem a parlar una miqueta, no? Que així ja tindràs potser més coses lligades i podrem fer més.
I tant, i tant, sí, sí.
Perfecte, Pep, doncs moltíssimes
molt
gràcies.
Bé.
Vinga, un petó gegant.
Moltes gràcies, un petó.
Adéu, adéu.
Adéu, adéu.
Desde la Edad Media, las luchas entre cristianos y musulmanes han sido la tónica general en el escenario bélico del mundo. Ya sea directamente ejército contra ejército o como acicate de las bajas pasiones de unos contra los otros, el enfrentamiento entre una y otra religión ha sido reiterado en la historia, manifestando en forma de guerra las profundas divergencias entre una y otra confesión, o no. Y digo o no porque más allá de las diferencias de estilismo y de tipo de escritura, resulta que las ideas básicas no difieren tanto como el enfrentamiento secular pudiera hacer pensar, ya que, por ejemplo, ¿sabía usted que Jesús, para el Islam, es un personaje tanto o más importante que Mahoma? Pues aunque le parezca mentira, así es. Siglos y siglos de conflicto religioso y de aislamiento político y social entre una y otra comunidad han hecho que ambas sean unas perfectas desconocidas entre sí. Estas diferencias, usadas hábilmente por los responsables políticos y religiosos de uno y otro bando en sus cainitas luchas de poder, han llevado a que lo que en un principio no era más que una cuestión de matiz se haya convertido en un auténtico muro antagónico. Y el caso de Jesús de Nazaret resulta paradigmático en este sentido. Para empezar, hemos de saber que el Oriente Medio de los siglos 2 a.C. al 6 d.C., debido a su gran actividad humana y sus espacios desérticos y esteparios, fue un gran crisol de religiones y adscripciones teológicas de todo tipo como resultado de la síntesis de las diferentes religiones, judíos, grecorromanos, egipcios, que convivían en tan poco espacio de terreno. En esta situación, Mahoma, el gran profeta musulmán, durante el siglo VI, aprendió teología de fuentes judías y cristianas, las cuales fueron las que le dieron la base a partir de la cual desarrollar lo que posteriormente se ha llamado como Islam. De esta forma, el Islam considera la Torá, el Antiguo Testamento, y el Nuevo Testamento como libros sagrados, ya que en todos ellos se explica la palabra de Dios. Alá significa, simplemente, Dios, incluyendo en su santidad a los personajes que en ellos aparecen, entre ellos Jesús. Jesús, conocido como Isa en el Islam, ambos provienen del nombre arameo Yeshua, que significa Dios es salvación, al contrario que en el cristianismo, que lo considera como el Hijo de Dios en la tierra, para los musulmanes es simplemente un profeta más que hacía milagros y predicaba la palabra de Dios, talmente como Moisés, Abraham o Jacob. Ello es debido a que el Islam considera que Dios es Dios y la humanidad es la humanidad, simplificando así la enrevesada e incomprensible pero tan cristiana idea de que Dios es uno y trino. Para denotar la importancia del papel de Jesús en el Islam como mensajero de Dios, hemos de tener en cuenta que en el Corán, el libro sagrado de los musulmanes, Isa sale nombrado hasta 25 veces, mientras que el nombre de Mahoma tan solo lo hace en 5 ocasiones. Por otro lado, igualmente se le considera Mesías, y que incluso llegó a profetizar la llegada de Mahoma. Todo ello sin olvidar que cada vez que se pronuncia su nombre, un buen musulmán ha de seguirlo con la fórmula «que la paz y la bendición de Dios sean con él». Paralela a la tradición cristiana, el Islam cree también en la santidad de la Virgen María y en la anunciación del Arcángel Gabriel. Aunque, eso sí, dice que Isa nació en medio del desierto bajo una palmera que proveyó a su madre de agua y dátiles para pasar el mal trago del alumbramiento. De San José, la borriquilla, el buey y el portal de Belén no se menciona nada, pero no es el único detalle en que divergen con la tradición cristiana. Según el Islam, Jesús, debido a su condición humana, en el momento de su muerte no expió el pecado del mundo ni cosa parecida. Es más, no creen que Isa muriera finalmente en la cruz, sino que cuando estaba haciendo el Vía Crucis, Dios, al estilo de la Asunción de la Virgen María, sustituyó a Jesús por otro, Judas Iscariote o incluso Simón el Cireneo, que fue el que realmente murió en la cruz. Según los musulmanes, si era el preferido de Dios, no tendría demasiado sentido que lo dejara matar, evidentemente. No obstante, lo que pasó después no está muy claro, ya que según qué autores piensan que Jesús murió de viejo en un país lejano, siendo la base de la teoría alternativa de la huida de Jesús a la India. Sea como sea, Jesús ascendió a los cielos y los musulmanes esperan que vuelva a la tierra unos años antes del juicio final para liderar la lucha contra el anticristo. En definitiva, que más allá de un uso partidista y político de las diferencias entre ambas religiones, en beneficio de los equilibrios de poder totalmente ajenos al plano ético-religioso, un estudio detallado de una y otra confesión nos ofrece más puntos de encuentro que de divergencia. Tal vez ya fuera momento de que todo el mundo fuera capaz de separar el grano de la paja y ver que lo que ha matado y continúa matando no es uno u otro libro, sino la criminal mano ejecutora. Jesucristo, que la paz y la bendición de Dios sean con él, lo tendría muy claro.
Donem la benvinguda al col·leccionista, amb Josep Pons.
Doncs el col·leccionista ja torna a estar aquí i aquesta vegada ve acompanyat de Mario Clavel. Mario Clavel, aquell presentador de televisió que també era cantautor, etc, etc, i portava un programa en la segona cadena, que llavors emetia poques hores la segona cadena, que es titulava Escala Inifi, en blanc i negre. I sempre anava amb el seu barret, que en deien un canotier, que era un barret de palla i el bastonet i l'americana de quadrets. Doncs ara el portaré i recordarem com ho presentava i un dels seus grans èxits, que era El hombre es como el auto y hay que saberlo manejar. Doncs ojo al dato.
A los mis amigos traigo en mi canción sueños y alegrías con el rapapapa corazón. Ladies and gentlemen, señoras, señores, mis amigos, un gran placer estar con ustedes y diciéndoles siempre con música que vamos a soñar, reír, cantar. La vida es una feliz canción. Oh, oh.
El hombre es como el auto y hay que saberlo manejar. Guiar con mucho cuidado para evitarte chocar.
Edades de 15 a 20 años. Desde los 15 a los 20 el chico ya siente ilusiones de amor. Y lo han de ver recorriendo las calles haciendo un alarde feroz. Es como un auto nuevito recién salidito a la circulación. Y al encontrar su amorcito prepara y prepara su declaración. Quiere arrancar y no sale para ningún lado de pura emoción. ¡Bua!
El hombre es como el auto y hay que saberlo manejar. Guiar con mucho cuidado para evitarte chocar.
De 20 a 30 años, filosofía.
Desde los 20 a los 30 es auto que corre con facilidad. Hay que guiar con prudencia, que a veces le falla la estabilidad. Desde los 30, 40 y el auto se asienta y regula mejor. Pero no olviden por eso probarle los frenos con mucha atención. Y mirar de vez en cuando si hay que alinearlo de la dirección.
El hombre es como el auto y hay que saberlo manejar. Guiar con mucho cuidado para evitar de chocar.
De 40 a 50, a ver a quién le toca ahora.
De los 40 a 50, el chasis comienza a quererse aflojar. Y es necesario llevarlo al taller a mirarlo y hacerlo ajustar. De los 50 a 60, mejor ni sacarlo cuando hace calor. Hay que cambiar siempre el agua, también la correa del ventilador. Porque si no, el pobrecito se ahoga enseguida el motor.
El hombre es como el auto y hay que saberlo manejar. Guiar con mucho cuidado para evitar que choque.
De 60 adelante, último modelo.
De los 60 adelante se pone elegante al salir a pasear.
Sobre la carrocería el sol del buen día parece bailar. La suspensión es muy buena, la marcha serena, pero en el motor, cuando no funde una biela, le falla el embrague o el carburador.
Debe tener cuidadito y andar despacito con gran precaución.
El hombre es como el auto y hay que saberlo manejar. Guiar con mucho cuidado para evitar de chocar.
Fins aquí el col·leccionista, amb Josep Pons.
Èpoques musicals ens descobrirà joies de la música. Josep Dalmau, el nostre company incombustible, ens les presenta.
Hola, què tal? Molt benvinguts a una nova edició d'aquestes èpoques musicals que durant aquesta temporada, almenys d'entrada, intentarem buscar la curiositat, buscar aquella cosa que la fa diferent. Bé, més diferent que ABBA tregui un nou disc, no sé jo, perquè ja tenim una edat, eh? Concretament, estan a la dècada dels 70 també, però de l'edat, tots. La Annie, l'Agneta, en Bjorn i en Benny també. Doncs volen i fan, de fet, història una altra vegada. 39 anys després, la banda ABBA, la banda sueca ABBA, ha decidit, o va decidir en el seu moment, fer un live stream i explicar-li al món que llançaran un nou disc el proper 5 de novembre. Es tracta de Voyage, un àlbum amb 10 cançons inèdites gravades entre el 2018 i el 2021 que oscil·len entre el pop, el rock i les balades. A la transmissió en viu, tant en Bjorn com en Benny van explicar des de Londres que la idea de reunir ABBA fou seva i encara que els va costar convèncer les seves companyes, al final van optar per sumar-s'hi després d'escoltar algunes cançons. I, sobretot, quan van ensenyar a l'altre gran projecte d'ABBA. Un concert hologràfic, compte aquí, hologràfic, que permetrà que els seus fans vegin els seus ídols com si encara fossin joves, és a dir, de 30 anys. De fet, per aconseguir aquest efecte, els suecs van passar més d'una setmana cantant amb sensors en el cos, a més de deixar-se gravar per càmeres d'última tecnologia que van aconseguir rejuvenir les seves cares. En fi, no sé si tot l'altre, però les cares sí. Què voleu que us digui? A mi em sona una mica presa de pèl. És a dir, les veus han estat, o han tingut que estar molt trucades, perquè no tens la mateixa veu als 30 que als 70 anys. Però, si als seus fans els agrada això, però jo, personalment, espero que no proliferi. En fi, on i quan es podrà veure aquest concert? Que a sobre l'has de pagar, eh? No creguis tu que, no creguis tu que és gratis. No. Aquest concert es farà a partir del 27 de maig del 2022 al ABBA Arena, ubicat en el Queen Elizabeth Olympic Park de Londres. Com que serà amb hologrames, ja sabeu el que són hologrames, no? O sigui, la cara, el cos, però ells no hi són. Doncs, com que serà amb hologrames, ells mateixos podran veure's en directe en el concert, des de la butaca de casa seu. Antonia, llévame al sillón del sofá, así puedo comer el concierto. A veure, perdoneu, però és que no ho tenia que dir. Escoltem una d'aquestes cançons que ve com a avançadilla, com a avançament d'aquest llarga durada dels ABBA amb hologrames. Déu-n'hi-do.
I still have faith in you, I see it now. Through all these years that faith lives on, somehow there was a you. likes of which are rare and go so hard to find. Do I have it in me? I believe it is in there, for I know I hear a bittersweet song in the memories we share. I still have faith in you, and I would say I never really thought I'd feel this way. But I remind myself of who it is to reach this far. Do I have it in me? I believe it is in there, for I know I hear a bittersweet song in the memories we share. In there, for I know I hear a bittersweet song in the memories we share. Do I have it in me?
Hem escoltat Èpoques musicals de la mà de Josep Dalmau. El Rodamón, per parlar de costums i tradicions.
un programa que ens acosta a altres cultures d'arreu del món. Un espai per parlar de turisme i de la gent. El Rodamón es fa amb la complicitat de Maria Roser Llopart, Mons Milà, Josep Pons, Irineu Castillo, Josep Torrents, Albert Calls, Josep Dalmau, César Escobedo i Manel Sorribes.